Bon dia. La guerra d'Ucraïna afecta sobretot a les importacions a la Garrotxa.
L'informatiu del migdia, en Pau Masó.
Complir la manca de l'abastiment d'Ucrània, buscant-lo a altres llocs del món, doncs, evidentment, entre altres coses, ja suposarà un moviment especulatiu, suposarà un sobrecost logístic, perquè no és el mateix portar-ho d'Ucrània que venir-ho amb vaixell des d'Amèrica.
És el president de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa, Òscar Rodríguez. Assegura que els efectes de la guerra d'Ucraïna s'han vist més en les importacions que en les exportacions de les empreses garrotxines. Rússia no és un gran destí exportador de les empreses de la comarca, però Ucraïna sí aporta matèries primeres com els cereals, que poden trastocar la indústria agroalimentària, un dels motors de l'economia garrotxina. De seguida entrem en matèria. Abans, però, avui és dimarts 29 de març del 2022 i el dia té més notícies que, com sempre, repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Sant Jaume de Llierca pateix un acte vandàlic al mural de la plaça 1 d'octubre.
Els fets van passar diumenge de matinada. Quatre desconeguts van malmetre el mural amb pintures de diferents colors. El 18 recordava el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. L'alcalde del poble és Jordi Cargol.
Hi ha molta gent del municipi, doncs, que està a favor, doncs, del mural, no? Una mica, doncs, de l'estelada i tot plegat, doncs, sempre pot haver-hi algú del veí del poble, però jo diria que suposem, doncs, que són gent de fora, gent organitzada i que van passant a diferents municipis i fan, doncs, aquest vandalisme.
A Olot, l'Ajuntament espera poder iniciar aquest 2022 una primera fase de la reforma urbanística del barri de Montolivet.
El consistori ha explicat que els veïns s'hauran de fer càrrec de contribucions especials i per això cal consensuar quines accions són prioritàries. L'alcalde és Pep Berga.
Per tant, hem de trobar aquest punt d'equilibri, doncs, que tothom s'hi senti bé. Tenim una reserva pressupostària important en el pressupost d'aquest any 2022, doncs, per tirar endavant com a mínim la primera fase d'aquesta remodelació i esperem que acabi bé.
En cultura, el Mot tanca la seva 8a edició amb satisfacció.
Unes 3.000 persones han assistit a les xerrades organitzades a Olot i Girona i s'han registrat més de 5.000 visualitzacions de les conferències a internet. La directora del certamen a Olot és Judit Badia.
Hi ha un orgull, no, de que realment siguin aquestes dades, perquè vol dir que ha anat molt bé, però per nosaltres, a nivell d'organització i de direcció, el que valorem més és sempre la qualitat. Sempre diem que el Festival Mot, una de les premisses que vol tenir és aquesta qualitat, i creiem que s'ha aconseguit.
En esports, Tomi Robredo explica a Ràdio Olot els motius de la seva retirada.
El tennista de 36 anys va ser pare l'any passat i, juntament amb la pandèmia, han estat els motius que li han fet prendre la decisió.
El fet de la pandèmia arribar, de ser tancat a casa, pues comença a disfrutar d'altres coses i bueno, sobretot vaig disfrutar molt de la família. El fet d'estar a casa, pues, amb la dona que hem estat en el 2019, però no havíem estat mai tant de temps junts, no? I bueno, vam estar molt bé i vam decidir tirar endavant la família i...
També en esports us explicarem que l'Olotí Ferran Plana ha guanyat l'Eurocup de Waterpolo amb el Club Natació Sabadell.
El segon entrenador de l'equip ballesà va aconseguir el títol el passat cap de setmana contra el Palerm.
Es van alinear tots els planetes, que es diu, perquè bueno, la piscina, van ficar 1.000 persones a la piscina, l'ambient va ser increïble, l'equip va fer un partit gairebé excel·lent, sobretot en defensa, això va enganxar encara més el públic, l'ambient i l'atmosfera va ser tremenda.
I al final de l'informatiu, a la contraportada d'avui, descobrirem un projecte, Roger, que uneix la cultura i la salut.
L'Hospital d'Olot ha programat un cicle de 3 concerts a diferents espais de l'equipament. L'objectiu és acostar la música als pacients i fer que l'estada a l'hospital sigui més agradable. El responsable de l'Observatori d'Humanitats del Centre Garrotxí és Joel Piqué.
Un dels objectius és humanitzar aquesta estada dels pacients en petit format, a nivell acústic i amb diferents disciplines d'artistes locals. I, per altra banda, intenta explorar, com hem fet sempre des de l'Observatori, explorar la relació entre la música i la salut.
Passen 5 minuts del punt de la 1, obrim el focus. Rússia i Ucraïna tornen a la taula de negociació amb la mediació de Turquia.
Les dues delegacions es troben cara a cara a Istanbul amb la voluntat, diuen, d'acostar posicions.
A casa nostra els sindicats mantenen la vaga i titllen d'engany la mediació amb educació.
La conselleria sosté que no es poden atendre totes les demandes de cop pel seu elevat cost econòmic.
A la plana judicial, el Suprem obre judici oral contra Serret per desobediència i envia la seva causa al TCJ de Catalunya.
L'alt tribunal declina jutjar-la perquè no s'ha formulat acusació per malversació contra l'exconsellera.
L'informe jurídic del lletrat Bayona obre la porta a retirar les llicències per edat als que ja no van a treballar al Parlament.
El document diu que s'ha de negociar amb els treballadors perquè no és imprescindible arribar a un acord.
Almenys 3 detinguts en una operació contra el tràfic de drogues a la zona del Besòs.
A l'operatiu hi participen 350 efectius de Mossos amb diverses entrades a Barcelona i Sant Adrià.
I a la plana esportiva, èpica victòria de Paula Badosa contra Fruvirtova a l'Obert de Miami.
La tenista catalana tira d'ofici malgrat estar mimada físicament per imposar-se a la txeca per 6-2 i 6-3 i accedeix als quarts de final de l'Obert de Miami.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
A partir d'avui, aquest dimarts, comença a canviar el temps, no pas de forma sobtada, de forma progressiva. Augment dels núvols, no farà el sol d'ahir amb aquells núvols prims, aquella calitxa. Vam arribar a 19-20 graus, tant a Vic com a Olot, amb mínimes al voltant de 2-3 graus. Doncs avui potser la mínima ja puja una mica, no serà tan baixa, i en canvi de dia poden baixar 3 o 4 graus les temperatures, perquè tindrem aquesta presència de núvols, núvols que aniran a més, aniran incrementant-se amb el pas de les hores, i per tant, malgrat alguna clariana al matí, quedarà tapat. Aquests núvols, a partir de la tarda, ja poden deixar pluja, potser al migdia, però més ja tarda i vespre, una pluja entre feble i moderada, i nevarà cotes una mica altes de moment, cap als 2.000 metres, ben bé, baixant a 1.800. Bé, dimecres, dia també inestable, ens passa la part més gruixuda de la pertorbació, comença a baixar la temperatura, nevaria a 1.600 metres, i la pluja pot ser abundant entre el migdia i la tarda. Estem ja parlant de pluges de més de 10-20 litres per metre quadrat, una pluja considerable, i a més pot fer alguna tempesta, és a dir, pot fer alguna tronada amb calamar-se, perquè ja comença a entrar aire fred en altura. També dijous, dia variable, potser amb alguna clariana, també, però a la tarda, novament, xàfecs i alguna tempesta amb calamar-se. Ja comença a baixar molt la temperatura i podria nevar cap als 1.000-1.200 metres. Serà a partir de divendres, quan entrarà molt aire fred, divendres, sobretot ja dissabte i diumenge, el cap de setmana, situació d'hivern, i veurem divendres. Divendres hi podria haver la combinació, o dissabte, la combinació aquella perfecta de precipitació i fred, i llavors podria nevar a cotes només de 400 o 600 metres. L'aire fred serà suficient per fer nevar a cotes baixes, bàsicament, però al Pirineu i potser cap a les Gavarres, Baix Empordà, punts orientals del Gironès i de la Selva.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dimarts i avui ho fem en plana econòmica. La guerra d'Ucraïna afecta més a les importacions que a les exportacions garrotxines. Així ho asseguren des de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa. Segons la patronal garrotxina, afirmen que Rússia no és un exportador natural de la comarca i que no ha de fer trontollar les empreses locals, però sí que asseguren que les importacions de cereals d'Ucraïna poden perjudicar, sobretot, el món agroalimentari. I és que ja fa més d'un mes que va començar la invasió russa a Ucraïna. Des del 24 de febrer, Rússia està bombardejant el país veí i això ha fet saltar pels aires també moltes dinàmiques econòmiques i relacions empresarials que estaven establertes fins ara amb els dos països. A la Garrotxa, ni Rússia ni Ucraïna són destins importants d'exportació per a les empreses de la nostra comarca. Ho ha constatat el president de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa, Òscar Rodríguez, en declaracions a Radio Olot.
També és cert que Rússia tampoc és, a nivell d'exportacions, Rússia tampoc és un país de l'àmbit natural de tota la vida dels exportadors garrotxins. Això no vol dir que no s'hi exporti, però que tampoc té un pes específic que pugui fer trontollar les empreses. Però, evidentment, aquells que tenen cert pes específic en aquests països perquè han anat obrint mercat en els últims anys, pues es veuran afectats, no perquè faltin comandes, sinó perquè el fet d'estar, que també, però sinó pel fet de ser països sotmesos a sancions, pues, bueno, les dificultats de pagament o de cobrament, tot això al final acaba afectant a la decisió de seguir comercialitzant en aquests països, no?
Gairebé la meitat de les exportacions garrotxines són a l'Àsia. Només el 4% de les exportacions són a Europa. Pel que fa a les importacions, segons Rodríguez, pot afectar l'enviament que Ucraïna feia de cereals.
Suplir els cereals que ens estava subministrant a Ucrània, o que, de fet, fins ara encara ens els havia pogut subministrar perquè les collites anteriors ja estaven fetes, no? El problema vindrà amb les collites noves, no? Però, en tot cas, suplir la manca de l'abastiment d'Ucrània, buscant-lo a altres llocs del món, pues, evidentment, entre altres coses, ja suposarà un moviment especulatiu, suposarà un sobrecost logístic, perquè no és el mateix portar-ho d'Ucrània que venir-ho amb vaixell des d'Amèrica.
El país era un gran productor i distribuïdor d'aquestes primeres matèries necessàries, per exemple, per a la indústria agroalimentària, un sector clau en l'economia garrotxina.
Està clar que el sector alimentari, perquè fa els cereals i olis i altres matèries, pues, haurà afectat considerablement, sobretot per la necessitat d'haver de suplir en poc temps en aquests proveïdors. En altres mercats pot afectar també, pues, a nivell de matèries primeres, sobretot en material metàl·lic, no? Ferro, alumini, etc. I sobretot indirectament, pues, afecta a tothom, perquè a bancari a tothom és no només el sector empresarial, sinó també el ciutadà, no?
Més enllà de les importacions i exportacions, Rodríguez assegura que la guerra d'Ucraïna també comportarà canvis en moltes dinàmiques empresarials. Per exemple, assegura que els empresaris ja s'estan veient abocats a pujar preus per fer front a l'encariment de les primeres matèries. Passem pàgina, més qüestions. Sant Jaume de Llierca pateix un acte vandàlic al mural de la plaça 1 d'octubre. Quatre desconeguts van malmetre amb pintures de diferents colors una obra feta pels veïns del poble i que recordava un referèndum del 2017. Els fets van passar la matinada de diumenge passat i els desconeguts també van robar dues estelades que hi havia al poble. L'Ajuntament diu que donarà tot el suport als veïns que vulguin restaurar el mural. Roger Isern.
Els fets van passar diumenge de matinada a la plaça 1 d'octubre de Sant Jaume de Llierca. Uns desconeguts van esquitxar amb diverses pintures al mural que hi ha a una de les parets de la plaça. El dibuix va ser obra d'un grup de veïns que el 2017 van decidir deixar present el record del referèndum. El mural, de grans dimensions, hi apareixia el lema Sant Jaume de Llierca ha decidit República Catalana. Hi havia una urna dibuixada i altres figures representatives del dia del referèndum català. A més de l'atac al mural, també es van robar dues estelades que hi havia penjades al poble. L'alcalde del municipi, Jordi Cargol, diu que no és la primera vegada que pateixen algun acte d'aquestes característiques i suposen que no són veïns de Sant Jaume.
No és la primera vegada, eh? Aquest mural sí, eh? Perquè aquest mural, doncs, ja portàvem aquests 4-5 anys, doncs, de tot el que estava fet. No és la primera vegada que ens robaven les estelades, no? Això no és la primera vegada. I bé, i és molt difícil, perquè, bueno, són gent que actua, doncs, en unes hores, doncs, complicades i que sigui, és difícil, doncs, identificar aquesta gent. Ara, parlant de dades, doncs, hi ha molta gent del municipi, doncs, que està a favor, doncs, del mural, no? Una mica, doncs, de l'estelada i tot plegat, doncs, sempre pot haver-hi algú de veí del poble, però jo diria que suposem, doncs, que som gent de fora, gent organitzada i que van passant a diferents municipis i fan, doncs, aquest vandalisme.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar identificar els autors de l'acte vandàlic. De moment es coneix que eren quatre persones i que anaven amb cotxe. Cargol explica que l'Ajuntament donarà suport a aquells veïns que vulguin repintar el mural.
En aquest moment va ser una iniciativa, doncs, de la gent del municipi i han de ser ells, doncs, que valoren què s'ha de fer. Nosaltres, en aquest ajuntament, doncs, màxim suport, denuncien aquest cas, i estem al seu costat. Estem al seu costat perquè, bé, no ens faran callar, eh? Podran doncs, fer malbé doncs, un mural, però no ens faran callar. Sabem, en un municipi tenim molt clar, els veïns tenen molt clar doncs, cap on s'ha d'anar, no? I una mica doncs, tot el procés l'any 2017, doncs, el que va comportar doncs, poder fer aquest referèndum l'1 d'octubre, doncs, això ha de quedar amb la memòria per sempre més al nostre municipi i per part de l'Ajuntament doncs, màxim suport.
El mural de Sant Jaume de Llierca es va pintar a finals del 2017 i la seva creació va allargar-se 2 mesos. L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca també ha condemnat els fets a través d'un comunicat on hi reivindica la llibertat d'expressió i la pluralitat de l'espai públic, a més de condemnar els actes vandàlics que manifesten una perillosa campanya contra la llibertat d'expressió a l'espai públic.
De Sant Jaume de Llierca a Olot, l'Ajuntament espera poder iniciar aquest 2022 una primera fase de la reforma urbanística del barri de Montolivet. El consistori, però, admet que hi haurà contribucions especials que hauran de pagar els veïns i, per tant, cal arribar a un acord mutu per determinar quines accions són les que s'han d'executar primer. Per aquest any, l'equip de govern ha previst una inversió de 700.000 euros.
Posar el dia al barri de Montolivet val 7 milions d'euros. Aquesta era la conclusió d'una memòria que es va presentar el novembre del 2020 i assenyalava els principals aspectes que calia ordenar. Aquest 2022 l'Ajuntament té la intenció de dur a terme un primer paquet de mesures i per això ja ha començat a parlar amb els veïns per veure quines són les més necessàries. Fa setmanes alguns regidors ja es van reunir amb ciutadans de la zona i recentment s'ha redactat un document preliminar per establir les prioritats d'actuació que es portarà a debat amb els veïns. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
I en aquest moment el que s'està mirant ja amb el resultat que tenim del treball és en quines fases hauríem de començar, què podem fer i què no podem fer, és a dir, fins on podem arribar i sobretot a l'hora d'elaborar una proposta més concreta que hauríem de fer arribar en el conjunt de tots els veïns per veure si molt majoritàriament doncs, tenen ganes de fer aquesta remodelació del barri. Per tant, hem de trobar aquest punt d'equilibri doncs, que tothom s'hi senti bé. Tenim una reserva pressupostària important en el pressupost d'aquest any 2022 doncs, per tirar endavant com a mínim la primera fase d'aquesta remodelació i esperem que acabi bé.
Per aquest any, l'Ajuntament ha pressupostat una partida de 700.000 euros per actuar al barri de Montolivet. Berga espera poder començar a fer-hi obres, però admet que dependrà del consens entre veïns i consistori.
Home, a mi m'agradaria que alguna cosa es veiés aquest any, per això vam fer la reserva corresponent en el pressupost, però repeteixo, aquestes actuacions que no depenen únic i exclusivament de l'Ajuntament, sinó que també depenguin de que el conjunt majoritari dels veïns doncs, vegi bé de fer-ho amb aquest ordre i de fer una aportació econòmica perquè l'hauran de fer a través de contribucions especials, doncs això fa sempre incert doncs, que ho veiem acabat abans de 31 de desembre. No?
Entre les accions que es preveuen dur a terme els pròxims anys al barri de Montolivet hi ha convertir els carrers en plataforma única, soterrar línies elèctriques, renovar l'enllumenat o el clavegueram.
I abans dels esports també hem de parlar de cultura, hem de fer balanç perquè el MOT 2022 tanca la 8a edició amb satisfacció. Unes 3.000 persones han assistit a les xerrades organitzades a Olot i Girona. Diferents autors nacionals i internacionals han reflexionat durant 2 caps de setmana sobre l'àmbit rural. El MOT 2022 també ha registrat més de 5.000 visualitzacions de manera online, una faceta que es consolida i que permet també recuperar les conferències a posteriori.
Després de 2 caps de setmana, una 20a de conferències i escoltar una 40a d'autors convidats, al MOT 2022 posa el seu punt i final a la 8a edició. Ho fa amb 3.000 espectadors entre Olot i Girona. Així ho valora la directora del certamen a la capital de la Garrotxa, Judit Badia.
Nosaltres sempre diem, home, evidentment, les dades ens posen... Hi ha un orgull, no?, de que realment siguin aquestes dades, perquè vol dir que ha anat molt bé, però per nosaltres, a nivell d'organització i de direcció, el que valorem més és sempre la qualitat. Sempre diem que el Festival MOT una de les premisses que vol tenir és aquesta qualitat i creiem que s'ha aconseguit, però és clar, evidentment ens fa molta il·lusió que hagi vingut tanta gent i que ens hagi seguit també virtualment tant de públic.
De cara al 2023, el Festival de Literatura pretén mantenir l'èxit d'aquest any. Badia posa en valor les 8 edicions que ja acumula el MOT.
Ens apuntem a continuar igual, si pot ser, o millorar amb el que es pugui. No ho sé, ens apuntem a això, de seguir treballant perquè continuï sent un èxit, perquè clar, quan parles ja de 8 edicions dius, ostres, ja fa molt temps que anem fent el mateix, però veiem que la resposta és fantàstica, per tant, seguir igual i millorar amb tot allò que es pugui.
A més dels 3.000 espectadors, el mot també ja ha acumulat més de 5.000 visualitzacions entre les xerrades que han quedat penjades. La meitat de les conferències van esgotar les entrades i l'organització remarca la possibilitat de recuperar-les a posteriori. També destaca les ganes del públic per recuperar una edició pràcticament 100% presencial.
Estem molt contentes d'haver pogut tornar a fer un mot més normal, si és que es pot dir, però sí, i sobretot el retorn del públic és fantàstic, quan veus que estan encantats de tenir el seu autor allà, poder firmar els llibres. Clar, tot això l'any passat no hi va poder ser, doncs aquest any ho hem recuperat i estem molt contentes.
Després de 15 dies d'activitats i conferències, el MOT tanca la seva 8a edició amb els ulls posats a la primavera del 2023, quan els llibres i la literatura tornaran a pujar a l'escenari.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
De la cultura als esports, obrim plana esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I ho fem parlant de tennis i d'un nom propi. Tommy Robredo deixarà les pistes per centrar-se en l'etapa més personal. L'any passat va ser pare i aquest ha estat un dels factors, juntament amb la pandèmia, que li han fet prendre la decisió de retirar-se. Amb 39 anys encara es veia bé físicament per aguantar unes temporades més, ho ha explicat en una entrevista al Tercer Temps de Ràdio Olot. També ha descrit com vol que sigui el seu últim partit, a Barcelona, competint fins al final i amb la seva gent a la graderia.
L'olotí Tommy Robredo va anunciar la seva retirada la setmana passada. Després de gairebé 25 anys com a professional, el tenista nascut a Hostalric ha decidit fer un pas al costat i deixar les pistes. Robredo va tocar el seu sostre l'any 2004 guanyant el Conde de Godó i dos anys després arribant al top 5 mundial. Des de la infància ha viscut amb la raqueta amb la mà i entrenant en moltes ocasions a les pistes del Club Natació Olot, al costat del seu pare. En declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot, Tommy Robredo explica el perquè de la seva retirada en aquest moment.
El fet de la pandèmia arribar, d'estar tancat a casa, doncs comença a disfrutar d'altres coses i bueno, sobretot vaig disfrutar molt de la família. El fet d'estar a casa doncs, amb la dona que ens hem casat en el 2019, però no havíem estat mai tant de temps junts, no? I bueno, vam estar molt bé i vam decidir tirar endavant la família i llavors els que no són canvis que afecten i en aquest cas doncs, ha afectat cap a bé.
La pandèmia i el costat més personal de la vida de Robredo li han fet prendre la decisió. Sabia que no podia estar tota la vida jugant, però sí donant el màxim des del primer fins a l'últim dia. El tenista deixa una reflexió per a tots aquells que es dediquin al món de l'esport professional.
Bueno, jo crec que qualsevol professió sempre és sacrificada, no? Si li vols donar el 100%, però la gent que viatja ja ho sap, no? El tenir que agafar avions i tot el dia amunt i avall, la maleta, l'hotel, el club de tennis o el lloc i l'hotel un altre cop, però no, és sacrificat. Però ho hem fet, estem molt contents, ha sigut una etapa molt maca de la nostra vida i ara pues, toca viure en alguna altra.
A partir del mes de maig, Robredo pensa gaudir dels seus, fet que durant molts anys no ha pogut fer tot el que voldria. No pensa en el futur, però sí amb ganes de seguir vinculat al món del tennis.
Sí, exacte, vull dir que tinc ganes d'arribar el més en forma possible i de poder disfrutar de l'últim partit o de diversos últims partits i durant aquest temps mica a la meva gent.
Uh-huh. I a partir del mes de maig, què, Tommy?
Bueno, pues, ja ho veurem, no? Jo soc d'aquestes persones que sempre he dit que quan fas una cosa s'ha de fer el 100% i no pensar en què vindrà després, no? Perquè si no, la que comences a pensar en què faràs després ja deixes de fer el que estàs fent. O no li dediques tanta energia, no? Llavors, amb tots aquests anys m'he guanyat el dret de poder estar uns mesos, uns anys, sense la necessitat d'anar a buscar feina de seguida i llavors a disfrutar-ho fins l'últim dia i després pues, fa un temps, tranquil·lament, i òbviament suposo que començaran a sortir algunes oportunitats, algunes coses.
Robredo penjarà la raqueta al trofeu Conde de Godó, que se celebrarà a mitjans d'abril a les instal·lacions del Club Tenis de Barcelona, on des dels 14 anys Tommy Robredo n'és jugador.
De la pista a la piscina, l'olotí Ferran Plana guanya l'Eurocup de Waterpolo amb el Club Natació Sabadell. El conjunt ballesà va pispar-li el títol al Palerm després de remuntar dos gols de l'anada. És el primer equip espanyol i el setè a Europa que aconsegueix un títol en categoria masculina i femenina. Plana fa de segon entrenador del primer equip ballesà i és coordinador tècnic del club.
L'olotí Ferran Plana es va proclamar campió de l'Eurocup de Waterpolo masculí amb el Club Natació Sabadell. Plana és el segon entrenador de l'equip ballesà que va aixecar el primer trofeu intercontinental en categoria masculina del club ja centenari i amb una secció femenina dominant en molts anys el continent europeu. La final era doble partit davant el Palerm, equip que l'anada, en un ambient infernal, va superar els catalans per 2 gols de diferència. Un avantatge mínim però que obligava el Sabadell a remuntar. I ho va fer de la millor manera, golejant per 11-5 i davant del seu públic. Plan explica els factors que van portar el seu equip al títol.
Es van alinear tots els planetes, que es diu, perquè bueno, la piscina, van ficar 1.000 persones a la piscina, l'ambient va ser increïble, l'equip va fer un partit gairebé excel·lent, sobretot en defensa, això va enganxar encara més el públic, l'ambient i l'atmosfera va ser tremenda. I bueno, sí, evidentment van patir per aixecar la diferència, però la veritat que va sortir un partit gairebé perfecte i bueno, ens va portar a aixecar el primer títol internacional masculí del Sabadell, no?
El tècnic olotí també destacava en declaracions a Ràdio Olot el gran ambient que es van trobar a Itàlia i també a la seva piscina. 1 miler d'espectadors, amb batucada inclosa, van acompanyar el Club Natació Sabadell a la victòria europea. Fins i tot des de la banqueta la comunicació era complicadíssima amb els jugadors a causa de la forta animació que hi havia a la graderia. Un factor diferencial pel desenllaç de la competició. Plan explica el calendari que els queda i la gran càrrega que acumulen. 22 partits de Lliga en 25 setmanes des de que va començar el campionat.
Una bogeria de calendari. I ara vam acabar el dissabte i de dimecres tenim el primer partit de semifinals contra el Barcelona. Dimecres, divendres, i si anem el tercer, diumenge. I si ens classifiquem l'altra setmana a la final, i si perdem, diumenge ja estem. Llavors això es gestiona doncs, amb una professionalitat absoluta per part dels jugadors, amb una concentració i un nivell d'implicació molt elevats.
Amb aquesta Eurocup, el Club Natació Sabadell de Ferran Plana entra al selecte grup dels 7 equips europeus que han aconseguit un títol continental en categoria masculina i femenina i es converteix en el primer equip espanyol en assolir la fita.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
La música com a eina per humanitzar l'estada dels pacients de l'Hospital d'Olot.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Prop del sol, tu em tens aquí prenent el vol.
L'Observatori d'Humanitats del Centre Garrotxià ha organitzat concerts de petit format amb artistes locals durant el 2022. Seran 3 actuacions i aniran a càrrec d'Agnès Alcaró, que sentim ara de fons, Marta Rius i Dani López. Es duran a terme en 3 àrees mèdiques diferents de l'hospital. També hi haurà una conferència a càrrec de Melissa Mercadal, pedagoga musical. Els beneficis de la música en l'àmbit del benestar i la salut estan demostrats. Des de l'Observatori d'Humanitats volen relacionar diferents disciplines artístiques amb el benestar. Enguany és el torn de la música i és per això que l'Hospital d'Olot acollirà 3 concerts íntims durant l'any en 3 espais diferents. Aquesta iniciativa té l'objectiu de fer més amena l'estada dels pacients, a més de dinamitzar culturalment els espais d'assistència mèdica. El responsable de l'Observatori d'Humanitats de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa és Joel Piqué.
El fet de fer concerts en petit format permet als pacients que tenim ingressats tenir una estada, si més no, més agradable, no? O poder accedir a una disciplina artística o un tipus de concert en el qual amb l'estada aquí hospitalitzada no poden accedir. Llavors, un dels objectius és humanitzar aquesta estada dels pacients en petit format, a nivell acústic i en diferents disciplines d'artistes locals. I, per altra banda, altres de les activitats que no només són els concerts en petit format, sinó que també tenim alguna activitat de divulgació, intenta explorar, com hem fet sempre des de l'Observatori, explorar la relació entre la música i la salut.
Els concerts es duran a terme en tres zones mèdiques diferents del centre. L'objectiu principal és portar la música en espais on els pacients tinguin més dificultats per moure's, la unitat d'hospitalització, on hi ha els pacients de llarga estada, l'àrea d'hemodiàlisi i el Bosquet Tres Roures seran les ubicacions dels concerts. Hi participaran artistes locals com la cantautora Agnès Alcaró el dia 25 d'abril, la instrumentarista i cantant Marta Rius el 16 de juny i el saxofonista Dani López el 26 d'octubre. Des de l'organització no descarten repetir-ho si la iniciativa funciona.
La iniciativa ens la fem nostra des de l'hospital i des de l'observatori dintre aquestes línies temàtiques que fem anualment. Aquest any hem decidit fer el tema de salut i música. L'any que ve segurament serà una altra disciplina, però no treu que si l'experiència és enriquidora pels pacients, és enriquidora per nosaltres, no treu que pugui que sigui una activitat que es pugui anar oferint cada any. Vull dir, al final, en aquest cas, són tres concerts de petit format, vull dir que tampoc és una organització molt, molt gran. Per tant, si l'experiència fos molt enriquidora, no descartem el fet de poder-ho anar reproduint cada any.
A banda dels concerts, també hi haurà una conferència a càrrec de Melissa Mercadal, doctorada en pedagogia musical, que donarà una visió més especialista sobre la relació entre la música i la salut. Serà el dia 2 de juny a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot. Música i salut. La música ens fa sentir bé, la música també ens cura. Gràcies per la seva atenció i confiança. Acabeu de passar un bon dimarts. Seguim, com sempre, connectats a radiolot.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.